Ja ha arrencat un curs escolar carregat de particularitats, on s'han hagut d'imposar restriccions i normes fins ara desconegudes. Ara bé, també es deixen entreveure oportunitats. D'això en volem parlar amb el pedagog santcugatenc, també pare, assessor estratègic d'institucions educatives i col·laborador de la UOC, Miquel Àngel Comas. Gràcies per atendre Cugat.cat, Miquel Àngel.
Hola, bona tarda. Gràcies a vosaltres per la invitació.
Comencem parlant del retorn a les aules en aquesta situació actual, aquesta situació excepcional. La gran pregunta, hi ha marge per aprofitar i treballar nous mètodes d'ensenyament?
Sí, bueno, certament, bueno, primerament, si em permets una petita, sempre que diem, una petita al·lusió, jo crec que sempre és important començar per donar el nostre suport a totes les famílies que estan patint i han patit el Covid, i també un missatge d'agraïment i felicitació a l'extraordinària feina que s'estan fent des de les escoles i també de les famílies conjuntament des del confinament fins ara, tot aquest treball conjunt. Certament, a la Covid, diguem-ne, el que ens ha permès, el que ens ha fet és tensionar el sistema. Ens ha posat davant del mirall i s'ha vist que les vulnerabilitats, que el sistema no està preparat. Bueno, doncs assumim amb naturalitat. Això vol dir que el sistema hem de començar a treballar perquè ara deixa de ser unidireccional i d'una vegada començar a permetre combinar autonomia, flexibilitat, aportar solucions operatives adaptades a les contextualitzacions de les escoles, no? I sobretot evitar les desigualtats socials i pedagògiques i digitals. Són tres bretxes que tenim davant, no? La social, la pedagògica i la digital. Per tant, les escoles fa molt de temps que estan treballant de forma extraordinària amb un altíssim compromís social i pedagògic i el sistema ha de ser facilitador i promotor d'aquestes iniciatives. El que hi ha una contradicció és perquè fomentem o treballem amb els alumnes unes habilitats, no? Adaptabilitat, flexibilitat, cooperació, empoderament, i el sistema hauria de permetre-ho així, com a lògica. Per tant, sí que estem davant d'una oportunitat. Estem davant d'una emergència social, per descomptat, que aquí tots hem d'ajudar, i ara mateix el focus ha d'estar en donar tots els recursos necessaris a les escoles i a les famílies com a suport, no? De trencar aquestes bretxes. Per tant, l'oportunitat hi és i hem d'aprofitar-la.
El problema potser és que aquesta oportunitat, són dues paraules que han sortit moltíssim, oportunitat, i l'altra paraula és que s'ha de fer en un context d'emergència, s'ha de fer a correcuita. Dins d'aquesta circumstància, és possible fer-ho amb presses d'aquesta manera?
Bueno, sí, el que cal és la pròpia... Bueno, és justament el que estem intentant treballar amb els alumnes, no? Quan tu agafes qualsevol autorització internacional, no?, de repensar l'educació, la naturalesa de l'aprenentatge i un llarg etcètera de grans manuals internacionals que hi ha emergents, van en aquest sentit, no? Aquesta capacitat de teoritzar, que és la que li demanem als alumnes, no? Nosaltres fer-ho. Sí que és veritat que el concepte de pregunta, no?, quan abordar l'excepcionalitat del curs escolar, si em permet, sí que hi ha un petit matís de concepte d'error, no? Clar, l'excepcionalitat entesa com un... per tornar a on, la pregunta és excepcional per tornar-ho d'abans? No, perquè el context ha canviat. És nou, és diferent, no? Per tant, és molt recomanable un article molt, molt, molt reconegut internacionalment de Philippe Mogó, no?, que diu l'école d'après avec la pedagogia d'abans, o dir l'escola després del Covid, tornarem amb la pedagogia d'abans? No, cal repensar-ho tot, no? Sí que és veritat que el sistema educatiu, si analitzes tot el potencial que hi ha hagut en xarxa, de totes les escoles, projectes, alumnes, és extraordinari el talent que tenim com a sistema educatiu, talent humà. És com allò veure que estem a punt de donar el salt, sortir de la zona de confort, però estem allà, que no acabem, no? Per tant, tenim l'oportunitat de millorar l'ecosistema i sobretot la cultura organitzacional i d'aprenentatge de les escoles, no? Jo sempre defineixo com tres idees clau. Un és, amb molta humilitat, aprendre i desaprendre de l'experiència. Ens hem de redescobrir, és com en diu, no?, algú que de vegades diu el recalculando. Repensar el nostre model pedagògic i reduir les desigualtats socials, pedagògiques i digitals. I afrontar tots els reptes com a oportunitats. Clar, l'escola en si mateixa, com a organització intel·ligent, ha d'aprendre de si mateixa, no?, i rendibilitzar el seu capital humà i utilitzar les potencialitats. En aquí també podríem orientar a com a 5 recomanacions cap a direccions de titularitat. Entenem que ens enfoquem a la part pedagògica, no a la part social i sanitària, que ja entenem que és emergència social i que, a més, la OCDE, permet, UNESCO, UNESCO, UNICEF, la Comissió Internacional per la FAM, l'Organització Internacional del Treball, hi ha molts organismes que des del febrer, març, estan publicant moltíssims documents d'orientació de com reobrir les escoles, quines indicacions tenir, i per tant és fàcil, o hauria estat fàcil seguir aquestes indicacions. Bé, la part de recomanacions a direccions, el que hem d'intentar, quan dius, tenim una oportunitat, sí, podem fer-ho, sí. Per què? Perquè les escoles ja fa temps que estan construint xarxa, per tant, hem de consolidar aquests ecosistemes inspiradors, no? hem de generar aquests perímetres de confiança, no? Aquest talent humà que tenim, aquesta intel·ligència col·lectiva. Hem de formar líders amb vocació de servei, facilitadors, àgils, empoderadors. La part pedagògica abans comentaves, no? Possibilitar implementar multiescenaris d'aprenentatge reversibles, perquè l'important és presencialitat intermitent, online, blended, o sigui, llavors hem de flexibilitzar el currículum. Però al final, entre tots ells, hi ha d'haver una arquitectura, una enginyeria pedagògica que faci que sigui reversible l'aprenentatge. I llavors el valor comú, aquesta capacitat de crear llaços, perquè ara ens devem aquest valor social i comunitari. Mm-hmm. Això que està resultant podria partir a quatre accions, no? Un és quin és el nostre mapa d'aliances i col·laboracions com a escola, quin és el nostre compromís i transferència social, quin és el nostre ecosistema, no? de recerca, desenvolupament i innovació. Tenim, no tenim, en fem, que analitzem el que fem, ho millorem el que fem, i llavors quin és el nostre mapa de valor. Tot això fa que hem de tenir aquesta humilitat, però hem d'afrontar aquest repte com a un compromís i una oportunitat.
Parlaves de quan què hem de fer ara? Tornar a una normalitat a quina? A l'anterior o hem de buscar-ne una de nova, és el que comentaves? Però deixa'm que pregunti, en la cerca per una nova normalitat entenc que les pantalles, el món digital, haurà de tenir un pes molt específic i molt important, oi?
Sí, sí. Per descomptat, bueno, com a societat, la Unió Europea ja va marcar l'agenda de digitalització europea. I per això, per exemple, la Generalitat té una parcel·la digital important dins del govern, no? I tots els governs tenen. Per tant, la digitalització hi és en el nostre dia, i ha d'estar. El que passa que sí que és veritat, aprofitant en Juanjo Fernández i altres autors, hem de vigilar certes coses, no? Primer, que aquest afany tecnològic no ens faci posar el vagó més important, que és la pedagogia, o sigui, el projecte educatiu, que és el leitmotiv de l'escola, al final. Hem de vigilar. Llavors, clar, aquesta situació on estem ara no és una situació d'ensenyança en línia habitual o a l'ús, no? Sinó que és una situació d'educació a distància d'emergència, de molts condicionants, no? Aquí sí que és important és construir diferents itineraris, model A, model B, model C, que és el que han fet moltes escoles, ja han fet un gran esforç les escoles per fer-ho, i se'ls ha de felicitar per aquest gran esforç que s'ha fet, i ojalà algun dia es pugui recollir tot aquest valor que s'ha generat entre totes les escoles, no? Aquest model de semipresencialitat discontínua, no? I com combinar-los i siguin reversibles. Si jo estic presencial, ara estic semipresencial, estic intermitent, estic online, que entre ells siguin combinables. Aquí està l'arquitectura pedagògica, aquí està el repte, no? Com fer-ho entre ells transferibles, no? Llavors també tenim consideració una cosa que fins ara no hem tingut, és quan ens llançar, sobretot el confinament, que és la part aquesta sincrònica i asincrònica, no? Hem de fer que aquest procés sigui sostenible, no? No només... que això són paràmetres que Albert Sangrà també ens ha definit de la UOC, no? O el Mercè Gisbert de la Rovira Virgili, entre d'altres. Aquest model ha de ser sostenible. No només la videoconferència, sinó el post-contacte, com es treballa, com es dinamitza, que hem de tenir molt més mecanismes d'informació, d'ensenyament, d'aprenentatge i d'avaluació. I hem de redefinir la pròpia organització, per això diem que és una oportunitat de redefinir la cultura organitzacional, no? I de l'aprenentatge. I donar suport a les escoles, i no ens oblidem, una cosa important que també el confinament ho va posar, als alumnes i a les famílies amb la tecnologia. No només hem de dotar de les eines, dotar de les eines, hem d'educar la pedagogia de les eines. Hi ha molt, i el confinament en molts debats surt de moltes famílies reclamant això. Sí, sí, jo tinc l'eina, però com ho faig? I què ho faig? Jo no soc mestre, no soc pedagog, no soc pedagog. Llavors necessitem molt més acompanyament.
Precisament, per això et volia preguntar, precisament, Miquel Àngel, i és sobre la preparació que tenen els mestres per fer front a aquesta situació. Està preparat el professorat per afrontar aquesta nova realitat?
Aquí hi ha diversitat d'escenaris com tot, no? Sí que és veritat que la Comissió Europea, no? Igual que el Ministeri o la Generalitat, va determinar que el 2025 tothom ha de tenir la certificació d'habilitats docents digitals, no? Però això treu que hi ha escoles, o sigui, aquesta situació que ha fet és accelerar, no? Hi ha escoles que ja estaven entrant en la línia de digitalització, però, com s'ha vist, hi ha una bretxa digital, però no només de l'alumne, també del professorat, cal molt més acompanyament, molta més formació, però no només de l'eina, sinó què vol dir formació e-learning, què vol dir formació online, perquè la forma de tractament, de diàleg, de construcció social, de coneixement, d'interacció és diferent. La forma d'autogestió de coneixement és diferent. Per tant, és una altra cosa, és un altre model. No pots passar la presencialitat, no? Com deia Mercè Gisbert, fer virtual la docència no ha de ser fer presencial la virtualitat. no pot ser un model presencial, passar-lo a virtual, una videoconferència i ja està. No, no, és que són coses diferents. Llavors, aquí sí que és veritat que aquí ens hem d'acompanyar. Què caldria, per descomptar, que crec que caldria molta més valentia econòmica d'inversió, això està claríssim. Ens falta molta més infraestructura, ecosistema, estratègia, aquí falta molta més valentia. Però no només en la digital, estem en un moment que hi ha tres bretxes, social, digital i pedagògica, i aquí tots hem de fer possible que l'administració i el sistema ho resolguin.
En tot cas, ara mateix, ja per acabar, Miquel Àngel, s'obre un escenari. Ja la pedagogia, el món de l'ensenyament, és una cosa que canvia constantment. Ara mateix, en aquest moment, entenc que l'horitzó, per la gent que us dediqueu a estudiar-ho, deu ser apassionant per la incertesa, fins i tot, que es deixa veure, oi?
Sí, sí. Ara mateix també es veu molt clarament aquelles institucions, aquelles direccions, parlant des de la part organitzativa, no?, i pedagògica, que ja fa temps que han apostat per realment, no innovació, sinó per I+D+I, no? O R+D+I, i on treballen molts escenaris disciplinaris. Llavors, treballen en models clúster, treballen en models amb experiències, amb altres entitats, amb partenariat. Hi ha un teixit en xarxa, un moviment extraordinari, increïble, a nivell pedagògic, no? Aquest aprenentatge més, aprenentatge cooperatiu, d'aprenentatge de resolució de problemes, les cooperatives, és que hi ha una infinitat de metodologies emergents extraordinàries i moltes d'elles ja estan consolidades. Per tant, és un moment molt maco en aquesta sèrie. Sí que és veritat, però s'ha d'entendre aquesta valoració que primer hem de resoldre la part social, primer hem de resoldre la part sanitària. Quan tinguem aquestes dues, la resta vindrà sol. Però sí que és veritat que s'ha de felicitar a moltes escoles que ja estan en aquesta línia.
En tot cas, ho seguirem com no pot ser d'una altra manera i veurem com evoluciona tot plegat. I, escolta, quan tinguem dubtes, et tornarem a trucar. Miquel Àngel, molt, molt, molt agraïts des de Cugat Mèdia per aquesta atenció que ens has ofert avui i fins la propera.
Gràcies a vosaltres. I sí que és veritat que animar i motivar a la comunitat professional a acompanyar-se a molta lectura internacional, que hi ha estudis i investigacions extraordinàries que ens poden ajudar a tots a obrir mirada.
Fantàstic, Miquel Àngel. Gràcies.
A vosaltres.